Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Últimament llegeixo múltiples notícies, totes elles negatives, sobre els menús escolars. Que si s'exclou de les beques a famílies sense recursos, que si a La Rioja han aparegut cucs en els menús escolars, que si a Terrassa es queixen les famílies per ser escassos els menús i passen fam els nens. Em sembla tot això descoratjador en tractar-se d'un tema tan sensible com és el del benestar dels nens, ja que una adequada alimentació és fonamental en el seu desenvolupament. Entenc que es parli d'això i crec que l'enorme carestia actual dels aliments estarà també darrere d'aquestes incidències, però apel·lo a les administracions responsables i a les empreses de servei d'àpats dedicades a aquests menesters perquè facin un sobreesforç i garanteixin el benestar dels nostres petits. No pot ser... Però això està passant. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna, COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I aviam què diu el temps per les properes hores. Doncs, si no hi ha sorpreses, el temps continuarà amb els mateixos paràmetres. No s'entreveu cap canvi d'aires fins a finals de setmana o a principis de la setmana que ve. Sol, calor de dia i boirines de matinada amb alguns bancs de boira baixa. Cada dia el mateix, un calc al dia anterior. Divendres podrien pujar més, diuen les temperatures, al Pirineu, la Vall d'Aran i a totes les comarques de Girona. Anem com cada tarda a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Tota la informació des del Servei Català del Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada en algunes vies. A l'autopista AP7 hi ha 3 quilòmetres i mig de retenció a Agullana en sentit nord per unes obres. La mateixa via hi ha 5 quilòmetres d'aturades de Mollet a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud perquè a l'altura de Santa Perpètua hi ha 2 carrils tallats per uns obstacles a la via. A la B30 hi ha cua Barberà en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud i encara a la C58 també hi ha retencions a Ripollet en sentit nord. A la C17 cua Mollet en sentit sud. A la C59 hi ha aturades de Santa Perpètua de Mogoda de la Llagosta en sentit sud. A la B-142 hi ha retencions entre Polinyà i Santa Perpètua en sentit sud. A la B-140 hi ha cua a Santa Perpètua en sentit Sabadell. A la C-32 hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la 2 hi ha cua de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la C-25 hi ha retencions a Gurb i a Sant Bartomeu del Grau en sentit Lleida per 2 camions avariats. A la Ronda del de Barcelona a la B-20 hi ha retencions entre Esplugues i el Nus de la Trinitat en sentit Besòs i del Nus a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha cua d'Esnau Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
S'ha girat feina. Gràcies, Mireia, per la informació. I nosaltres d'aquí uns moments posarem la mirada a les discoteques i locals d'oci nocturn. Segurament tots vosaltres teniu a la retina el que va passar fa pocs dies a Múrcia, a les discoteques, on es va viure un autèntic drama amb la mort de 13 persones. Avui parlarem amb la Yolanda Bernal, però també ho farem amb en Rubén Sánchez, que és el secretari general de FACUA, que està demanant als ajuntaments que publiquin els resultats de les inspeccions a l'hostaleria i a les discoteques. No t'ho perdis, perquè això serà d'aquí a res.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hoy nada mejor que poder decir a todos, trabajadores, clientes, proveedores, transportistas y amigos, gracias por volver a vernos con alegría e ilusión. Pinter y Pintegran os esperamos como siempre con los brazos abiertos. Un abrazo, lo dice Carlos de Pinter y Pintegran, el amigo de todos.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 617-789-859.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
En Hipoyagán, venda excepcional. Adiós al desorden. Hola, armarios. En Hipoyagán, gran exposición de armarios a precios excepcionales. Con diferentes medidas, colores y el interior más completo con estantes, barras, cajoneras. Armario dos puertas con altillo incluido, modelo Kauri, 240 euros. Entrega ultra rápida. Pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Comedores, dormitorios, sofás, colchones, muebles de cocina, textil hogar, menaje, etcétera, etcétera. Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipoyagán.com. Hipoyagán.
COPE Catalunya i Andorra.
Es podria repetir aquí a Catalunya la tragèdia? El greu incendi en tres discoteques de Múrcia que van provocar 13 morts? Aquesta és la pregunta que ens fem avui i pel que diuen, des del gremi de discoteques, a Catalunya i a Barcelona concretament, es fan inspeccions anualment i els diferents districtes de la ciutat s'encarreguen de que les llicències estiguin al dia. És a dir, segons la teoria, seria complicat que un local, per exemple, amb una ordre de tancament, com va passar a Múrcia, continués funcionant. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, només a Barcelona hi ha un centenar de discoteques o sales de festa. En els darrers 4 anys, l'Ajuntament ha fet més de 600 inspeccions tècniques. Per tant, el protocol es compleix i des del gremi de discoteques llencen un missatge de tranquil·litat. Fernando Martínez és el secretari general de FECALON, patronal del sector, i ens feia una afirmació contundent. Les discoteques catalanes són de les més segures de tota Espanya.
Que tiene la normativa más rigurosa que hay en España junto con País Vasco y Baleares. Los locales en estos momentos le puedo decir que son los que mayor cumplimiento tienen y además le tengo que advertir pues que de todas las inspecciones de alrededor este año ha habido unas 4.000 de los Mossos d'Esquadra. La incidencia en materia de seguridad es mínima, podemos hablar un 8% de las actas.
Doncs les discoteques de Catalunya, que són de les més segures, i el personal que hi treballa, segons Fernando Martínez, té una formació específica per evitar possibles incidents. Per tant, a la pregunta de si a Catalunya podria passar el mateix que a Múrcia, Fernando Martínez assegura que no.
Pues yo creo que no, entre otras maneras, primero porque es un local que estaba dividido en dos ilegalmente, se tocó las salidas de evacuación y además tenía una orden de cese. Normalmente las órdenes de cese solo se pueden parar por una suspensión del acto administrativo dirigiéndose al contencioso o creándolo la propia administración. Yo creo que esto no se puede dar y además tengo que decir que este fin de semana ha habido muchísimas inspecciones que han verificado que los locales estaban en un grado de cumplimiento exhaustivo y total.
Les discoteques de Catalunya, dèiem, són de les més segures de tota Espanya, però una altra cosa és que els clients més habituals, que són els joves, s'hi sentin igual de segurs. Yolanda, què diuen els usuaris dels locals d'oci nocturn?
Doncs mira, la majoria de joves als qui hem preguntat ens diuen que se senten segurs quan van a la discoteca. Els controls de seguretat que hi ha a l'entrada ja els hi dona confiança. És el que diuen l'Aina i la Joana.
A les discoteques jo acostumo a sortir a festa, en quant a les instal·lacions jo sí que em sento bastant segura, és a dir, no veig cables pel mig, no veig coses que estiguin com fora del seu lloc.
Generalment quan vaig a una discoteca em sento bastant segura, perquè a part de que tinc persones al voltant i hi ha molta gent que segurament moltes d'aquestes persones doncs, em podrien ajudar si em passés alguna cosa, també sé que hi ha gent que està treballant, que es dedica doncs, a la seguretat i que també estan allà per qualsevol cosa que necessitem.
La majoria se sent segur quan va a la discoteca, però hi ha un moment crític, que és quan s'encenen els llums a la sortida, perquè tothom vol marxar al mateix temps i es pot produir doncs, una mica d'aglomeració. És important que totes les sortides d'emergència estiguin ben senyalitzades. De fet, també hi ha inspeccions dels plans d'evacuació. Però aquí, alguns usuaris, com la Júlia, té les seves inquietuds.
Jo, personalment, no considero que les sortides d'una discoteca estiguin ben senyalitzades, bàsicament perquè normalment són espais grans, foscos, on hi ha flaixos de llum en moviment. Després n'hi ha com fum, hi ha molta gent, el soroll que hi ha, després la beguda, és com... es genera un ambient de confusió a nivell de sentits i les sortides moltes vegades no estan ben senyalitzades.
De fet, les infraccions més habituals quan es fan inspeccions en aquests locals són precisament el mal funcionament de les llums d'emergència i la falta de cartells informatius.
Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, hemos estado hablando con la compañera Yolanda Bernal y con otras personas que a lo largo del día de hoy han pasado por los micrófonos de Cadena COPE sobre el tema de si se podría repetir aquí en Cataluña una tragedia como la que se produjo en estas discotecas de Murcia y que provocaron la muerte de 13 personas. Escuchábamos al secretario general de FECALÓN diciendo que las discotecas catalanas son de las más seguras de toda España y que el personal que trabaja tiene una formación específica para evitar posibles incidentes. Maravilloso que esto sea así, ¿no?
Bueno, sí, es verdad, sí. Otra cuestión es saber si hay patronales que tienen controladas el 100% de los establecimientos sobre los que operan, si el 100% de los establecimientos son socios de esas patronales. Quizás a veces se lanzan determinados mensajes muy grandilocuentes para trasladar una idea de absoluta tranquilidad. Yo creo que ante todo lo que hay que trasladar es la necesidad de tener bien controlado el sector. O sea, un sector que hace las cosas bien, un empresario que cumple la ley, está encantado de recibir inspecciones porque en ellas lo único que tendrá es una matrícula de honor. Es decir, tendrá una resolución en la que se indicará que lo cumple absolutamente todo y es una inspección que se podría incluso colocar en el propio establecimiento, como hacen, por ejemplo, locales del Reino Unido, ¿no? Donde te hacen una inspección a un local de hostelería y luego te colocan un cartel diciendo aquí me lo miraron todo y me dijeron que todo estaba bien.
¿Esto de las inspecciones van por comunidades? ¿Cada comunidad tiene un tipo de inspección concreto? ¿Cómo van?
Bueno, son inspecciones que hay que realizar para controlar una serie de aspectos relacionados con la seguridad, con la salubridad, etcétera, etcétera. Inspecciones que abarcan un amplio abanico de cuestiones, pero que cada ayuntamiento es el responsable de llevarlas a cabo. En establecimientos tipo bares, restaurantes, discotecas, salas de fiesta, tienen que hacerse, no se hacen todos los días a todos los locales. Otra cosa es que ni tanto ni tampoco. Hay ciudades donde se tardan muchos años en hacer una inspección a un bar y que luego se repita años después. Hay que tener, digamos, una situación en la que el número de inspectores de consumo, inspectores de salud, sea proporcional al número de establecimientos para que precisamente esté bien controlado ese sector. Cuantos más locales hay, más inspectores hace falta, es obvio.
Es cierto que desde que ha pasado esta tragedia han aumentado, por lo menos se dice, se comenta, que han aumentado el número de inspecciones que se están realizando. ¿Ha aflorado el miedo, no?
Hombre, quizás haya ayuntamientos que están ostentando públicamente las inspecciones que ya hacían, y es bueno. Pero hay otros que quizás han dicho, oye, pues es verdad que no controlamos esto, que no controlamos, por ejemplo, si locales a los que les hemos ordenado cerrar han acabado cerrando de verdad. Eso es absolutamente impresentable. Es decir, que un ayuntamiento lance una orden de cierre a un bar, a un restaurante, a una discoteca, y luego nadie se encargue de controlar, no una, sino varias veces, que ese establecimiento está totalmente cerrado, pues es grave, porque si se cierra es por motivos de seguridad y por lo tanto habrá que monitorizar que todo se cumple, ¿no? En lo que ocurrió en Murcia era que establecimientos que tenían una orden de cierre desde el año pasado se quedan abriendo y además no precisamente de manera sigilosa, sino que tenían grandes campañas de publicidad en redes sociales. Todo el mundo en la zona sabía que estaban operando, lo que nadie sabía es que tenían esa orden de cierre.
Los ayuntamientos, vosotros pedís a los ayuntamientos que publiquen los resultados de las inspecciones en este gremio de la hostelería y las discotecas. ¿Crees que lo van a hacer o...?
No creemos que lo vayan a hacer porque lamentablemente cada vez que hay una situación tan trágica como la vivida en Murcia en el sector, nos encontramos con que hay alarma social, hay mensajes continuados en los medios de comunicación varias semanas, pero luego el protocolo de cambio que se lleva a cabo en los ayuntamientos no llega al nivel que corresponde. Mira, algo tan básico como que yo pueda saber como ciudadano si la discoteca a la que van mis hijas el fin de semana es legal, es decir, cuenta con todo en regla, al menos supuestamente, algo tan básico como eso no lo puedo comprobar. Es decir, yo no tengo en mi ayuntamiento una página web donde pueda meter el nombre de una discoteca y saber si está al menos supervisada, es decir, si se sabe que existe, si no es un local clandestino.
Qué mal.
Y menos aún puedo meter en un buscador de una web municipal el dato de esa discoteca y que me cuente el ayuntamiento cuándo le hizo la última inspección, qué miró y qué es lo que estaba bien o lo que posiblemente estuviera mal, si le puso una multa por alguna infracción, si ha tenido alguna orden de cierre. Todo eso ahora mismo es absoluta política de ficción y no nos parece tan descabellado plantearlo, porque es un elemento clave para el ciudadano la tranquilidad en cuanto a si un establecimiento es legal o no lo es.
Claro, esto es como el que se sube a un ascensor, saldando las diferencias, y ves si que ha pasado o no la revisión, ¿no?
Bueno, o como el que se sube a un avión. Imagínate que hubiera un avión de una compañía que no operaba legalmente. Nos parece absolutamente impensable, nos parece una aberración, ¿no?
Sí.
Teóricamente, los protocolos que se llevan a cabo en un aeropuerto, pues lógicamente hacen que eso sea imposible. Bueno, ¿y por qué una discoteca así puede estar abierta sin ningún tipo de licencia del ayuntamiento, sin ningún tipo de control, operando conocida por miles y miles de personas, menos por los inspectores municipales? Eso, que también es aberrante, ocurre. Ocurría, por ejemplo, en Murcia y ocurre en muchos puntos de España donde se conoce que hay locales que se ha detectado que eran clandestinos o que se ha ordenado el cierre y siguen abiertos y pasa, y no hay tanto control. Bueno, pues debería haber ese control, deberíamos tener mayor nivel de garantías y sobre todo deberíamos tener más inspectores en los ayuntamientos que se encarguen de controlar estas cosas.
Claro, porque tiene que ocurrir una desgracia para después saber si ese local tenía o no licencia, como es lo que ha pasado en Murcia.
Y no tiene ningún sentido, además. Muchas veces planteamos la necesidad de invertir en inspectores, inspectores de consumo, inspectores sanitarios, inspectores de Hacienda, etcétera, y nos dicen, es que eso es costoso. Mira, con el lamentable alto índice de irregularidades que se produce en el sector empresarial en su conjunto, los inspectores se pagan solos con las multas. Es decir, en cuanto a una empresa la pillamos en una infracción, eso merece varios miles de euros de sanción, y eso paga de sobra con esas multas el sueldo de varios funcionarios que se dediquen a la inspección. Es decir, si el mercado estuviera más controlado, habría mayor nivel de detección de infracciones, mayor nivel de multas, y eso pagaría los salarios de los inspectores. Si poco a poco fuéramos avanzando en control de mercado, las irregularidades bajarían y ya no harían falta tantos inspectores. Pero lo cierto es que estamos todavía en una situación muy, muy deficitaria en cuanto a los inspectores a nivel autonómico, a nivel central y, por supuesto, a nivel de los ayuntamientos.
Uh-huh. Así es. Rubén Sánchez, como siempre, un placer escucharte, secretario general de FACUA. Ellos siempre están ahí, al pie del cañón, y exigiendo lo que tienen que exigir para todos los ciudadanos. Esas medidas, en este caso, esos resultados de inspecciones en estos bares y discotecas. Rubén, gracias. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono. Significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
Trobar feina és una feina en si mateixa, diuen els experts. Requereix dedicació, esforç i temps. Segons les dades de Asempleo de l'any 2021, les persones en situació d'atur triguen, atenció, 11,6 mesos de mitjana en trobar feina a Espanya. Hi ha determinades eines, diuen, que poden reduir aquest plaç de temps i ajudar a trobar aquesta feina que s'està buscant. Entre elles, ser conscients de que els departaments de recursos humans demanen un tipus de currículum molt diferent al que coneixem, el tradicional. En parlem amb Enrique Valeriola, que és professor dels Estudis de Psicologia i d'Educació a l'Educació i Ciències a l'Educació de la UOC. Enrique Valeriola, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com estàs?
Bé, amb ganes de saber què ha passat amb el currículum tradicional, que ha quedat ja una mica antic i m'imagino que ha canviat, sobretot perquè hem arribat al món digital, no? I això ha guanyat molt de pes.
Sí, exactament. El que està passant una mica amb els currículums, que primer de tot hem de fer l'incís de que depèn molt de la persona, de l'àmbit de l'ocupació del que estem parlant, no? Sempre tenim diferències. Però és cert que l'arribada del món multimèdia, del món TikTok i Instagram, no? Doncs també ha arribat al món del currículum, no? Y el que ha pasado es que, claro, que las redes sociales tienen una forma de ser muy rápida, muy inmediata, muy interactiva. Entonces, claro, los currículums també es ve reflectida aquesta característica, no?
Uh-huh.
I el que passa és que ara els currículums no només han de ser molt curtets, molt breus, molt d'anar al gra, sinó que també doncs, han de tenir aquest element més multimèdia, més ràpid, no? Que sigui una informació molt precisa, molt de, del que hem fet, no? No tant de declarar les experiències, les responsabilitats, sinó que es poden demostrar que és el que hem fet, no?
Uh-huh.
Doncs posant, per exemple, usan hipervincles al nostre portafoli, a un blog, a un videoblog, a les xarxes socials obertes que tenim, i que tots aquests elements són elements que normalment, quan fem un currículum, no pensem en ells, no? I sempre queden de banda.
Uh-huh.
I és més important que mai, sobretot si el que volem és destacar el nostre perfil, la nostra candidatura, en vez la de la resta de la gent.
Què d'important és fer bé un currículum a l'hora de trobar una feina? Perquè hi ha molta gent que diu, clar, és que jo envio currículums i això va parar a una paperera, no? Què em dius d'això?
Sí, a veure, és molt important, com sempre, no? Fer cridar l'atenció de la persona reclutadora d'alguna forma, no? I, clar, les tècniques clàssiques de que el currículum sigui molt minimalista, molt concís, molt breu, una o dues pàgines, siguen estan vigents, però és veritat que alguna cosa que sigui més novedosa, que sigui més de cridar l'atenció, com estem dient, és molt important, no? I en aquest sentit, doncs, posar també paraules clau al nostre currículum que després els escaladors o els motors de búsqueda doncs les trobin, no? Que el reclutador en LinkedIn o en Google doncs trobi la persona adient a la feina i que aquesta persona siguem nosaltres, no?
Cada,
és molt important.
Perquè cada cop més hi ha més empreses que fan servir la intel·ligència artificial o fins i tot d'altres pàgines d'internet per buscar perfils, no?
Sí, exactament. I això, per això deia el de les paraules clau, no? Perquè és molt important que la primera cerca ara, avui dia, estan fent moltes plataformes digitals d'intel·ligència artificial. I, clar, el que fan és com escombrar, diguem-ne, les xarxes socials, internet, i buscar les persones, en Infojobs, en LinkedIn, en altres plataformes, que tinguin el seu currículum, el seu perfil, les paraules clau que té aquesta feina o aquesta ocupació, no?
Mm.
Què és el que passa? Que nosaltres podem ser la millor persona, podem ser la persona més preparada, però si a la nostra xarxa social, si al nostre perfil, no tenim aquestes paraules, doncs, no sé, psicologia social, per dir alguna cosa, o responsabilitat, o experiència en un sector molt concret i no apareix aquesta paraula concreta, doncs, clar, el motor de búsqueda, la plataforma, l'intel·ligència artificial, doncs no trobarà la nostra candidatura.
Uh-huh.
I, per tant, clar, no som res a les xarxes socials en aquest sentit.
Uh-huh. Segurament la gent jove, la gent que ja ha nascut amb el tema d'internet, ho té més per la mà el fet de ficar en un currículum doncs una part visual, una presentació, uh-huh, videocurrículum. La gent que no hem nascut amb això ho tenim una mica més difícil. Sé que hi ha moltes empreses o gent que es dedica a ajudar-te a fer un currículum com el que es demana avui en dia, no?
Mm-hmm. Sí, a veure, és un desafiament. És clar que per a la gent més gran, no, que no és tan jove, sempre és un desafiament. Però és clar que, clar, amb l'ajuda d'aquestes plataformes empreses, també és una competència que es pot treballar, no? I a les oficines d'ocupació de Catalunya tenen aquest servei, no? De com trobar feina, com fer un currículum adient als temps actuals. I sobretot també tenim molt en compte que no, el que deien al principi, no? Que no totes les empreses ni tots els sectors treballen de la mateixa forma i la cerca de feina és la mateixa. És a dir, pot ser que per al sector d'hostaleria, per dir alguna cosa, no sigui tan important o tan necessari un currículum tan innovador, tan multimèdia, o pot ser que sí, no? Dependrà una mica de la empresa.
Mm.
I dic això perquè, clar, a millor no cal preparar-se d'aquesta forma o adquirir aquesta competència de fer currículums multimèdia, molt minimalista, i dependrà de la persona, del sector i de la empresa a la que vulgui participar.
Mm-hmm. Enrique, destaca també, important o destaqueu, que és important dir o parlar de les activitats extralaborals perquè tot el que sigui voluntariat o estàncies internacionals són cada cop més valorades per les empreses.
Mm-hmm. Sí, aquí tenim una mica de debat, perquè, clar, passa que nosaltres tenim una vida, que és una vida privada, i, clar, no sempre tot el món aposta, no, a que podem reflectir al nostre currículum aquestes altres activitats, hobbies, que fem a la nostra vida privada, no? Jo el que sempre dic és que és important és posar aquestes activitats que fem en el dia a dia, que no són de treball específicament, però que estiguin adients o estiguin relacionades a l'oferta de treball que estem postulant, no? És a dir, és una forma de que el reclutador o reclutadora pugui d'alguna forma contactar si nosaltres el que fem està en el mateix sentit dels valors, dels objectius de l'empresa.
Yeah.
Si tenim un hobby o participem en un voluntariat o hem fet una estada internacional i no té res a veure amb l'oferta de treball, doncs no cal posar-la, no? Però sí que és veritat que si d'alguna forma podem transmetre aquesta confiança, no?, o aquest compartiment de valors, d'objectius a l'empresa, perquè sí que d'alguna forma té a veure, doncs és important, no?
Entenc. Com igual d'important és també tot allò que pengem a les nostres xarxes socials, perquè les empreses, si per exemple, s'hi fixen en un perfil, no?, diu, a veure, Montse Rodríguez, no?, i es posen a mirar, aviam si tinc Facebook, Twitter, doncs aniran mirant tot allò que faig, no?, la meva vida privada, també aquí vigilem.
Clar, exactament. El que és important, finalment, és aquest element que estem parlant, que és la confiança, no? I tenir una coherència entre el que diem al currículum i el que després exposem a les xarxes socials, que siguin obertes, eh? Per exemple, a LinkedIn, Twitter, doncs és molt important, perquè sí, clar, si al nostre currículum diem una cosa i després a Twitter o a LinkedIn el que es pot veure o les conclusions que es poden treure són molt diferents, no?, del que estem dient, doncs clar, aquesta falta de confiança, de coherència, doncs farà que el reclutador o reclutadora doncs no es contracte a nosaltres o no es pensi en el nostre perfil. No? En canvi, si tenim aquesta coherència, i tornem al principi, no?, aquesta forma de demostrar, efectivament, no només contar la nostra història, la nostra responsabilitat, sinó de demostrar que, efectivament, el que hem posat al currículum es reflexa a les xarxes socials, al blog, a la nostra petjada digital, doncs aquesta és el que serà més important i el que haurà que tinguem més possibilitats de ser persones contractades.
Molt bé. Enrique, sobretot important, a l'hora de buscar feina, ser persistent i pacient.
Exacte, sí, és molt important, no? Al final és normal, i més en el món en el que vivim avui dia, no?, de que a la primera de canvi, doncs, si el reclutador o reclutadora es diu que no contesta, doncs clar, és molt fàcil desanimar-se, no? Però el que és molt important és també anar de poc a poc, tenir confiança en les nostres capacitats, desenvolupar-nos i, clar, al final l'oportunitat arriba.
I tant.
És una cosa que triga, però que al final arriba.
Doncs esperem que amb aquestes pinzellades que hem donat de com poder triomfar, entre cometes, en el mercat laboral amb aquest nou currículum, deixem enrere ja, i per depèn de quines feines, el tradicional, i ja ens hem d'actualitzar perquè és el que toca, no? Estem en un món digital i és el que toca, fins i tot. Exacte. Hi ha gent que la primera entrevista de feina li fa un robot, així que vigileu. T'agraeixo molt, Enrique Valeriola, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, que hagi estat amb nosaltres. Gràcies i bona tarda.
De res, moltes gràcies, Maria.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem a punt d'arribar a 8:15 de la tarda. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de la informació, l'última hora informativa i sobretot de més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra amb Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda, de nou.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, una quarta part de les persones en situació de pobresa severa a Catalunya no accedeixen al bo social elèctric. És una ajuda estatal, recordem, en la factura de la llum pels consumidors més vulnerables. Segons dades del síndic de Greuges, només li consten unes desenes de comptadors socials, tot i el conveni de fa 2 anys entre Endesa i la Generalitat. El 19% de la població catalana, segons el síndic, no pot mantenir la casa a una temperatura adequada. La líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, ha fet arribar a l'alcalde Jaume Collboni un plec amb 50 prioritats per pactar un govern de coalició a la ciutat. Colau i Collboni s'han reunit avui en el marc de la ronda de contactes de Collboni amb els diferents partits. Els comuns proposen, entre d'altres coses, fer més eixos verds, garantir el 30% de vivenda protegida i no fer més terminals per a creuers al port. I una cosa més, la UGT ha denunciat una nova agressió a un funcionari de presons, en aquest cas a la presó de Figueres. Els fets van passar dissabte quan un pres amb antecedents de violència extrema va exigir anar a infermeria, on va clavar cops de puny als funcionaris. El sindicat explica que es tracta d'un intern psiquiàtric, però que està al mòdul de règim ordinari. Reclamen que s'obri precisament al Departament de Psiquiatria, pendent des de fa 8 anys.
Més informació a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra, els butlletins horaris i també a través d'internet. Iolanda, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
Els que no els hi va tan bé són almenys els del Barça en quant a baixa se refereix. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Continua aquest degoteig de baixes al Barça i Koundé es perdrà el clàssic.
Sí, perquè el defensa francès, amb un esquinç de genoll, el genoll esquerrà, no podrà disputar aquest clàssic de Lliga contra el Madrid del proper 28 d'octubre. Koundé estarà de baixa aproximadament un mes i restarà a la infermeria, on actualment estan De Jong, Pedri, Rafinha i Lewandowski. Un altre lesionat, Lamine Yamal. S'ha fet una lesió al psoas ilíac de la cama esquerra. Amb tot, ha viatjat a Madrid i és que estava dintre la llista de Luis de la Fuente pels propers partits de la selecció espanyola. Allà passarà la revisió mèdica amb els metges de la Federació, que seran els que prenguin la decisió de si Lamine Yamal es queda a la convocatòria, pensant sobretot en el partit contra Noruega, o torna a Barcelona per recuperar-se tranquil·lament. La voluntat del Barça és preservar el futbolista, la de la Federació, que pugui estar, com a mínim, en aquest partit contra Noruega. Avui tenim Lliga de Segona, a les 9 de la nit, Villarreal B Espanyol. Els blanquiblaus, si guanyen, conservaran el liderat de Segona. Avui, evidentment, Tiempo d'Espanyol. Des de les 7, el Martínez Valero, ells Andorra. El marcador al minut 28, empat a 0. I en bàsquet, la lesió de l'aler del Barça, Joel Parra, es queda en un ensurt. El jugador podrà disputar el proper partit d'Eurolliga contra Olympiacos aquesta jornada de competició europea.
Doncs més informació a les xarxes d'Esports Cope. Senyor Gil, gràcies. Bona tarda.
Fins demà.
Bueno, sigo trayéndoos familiares, amigos y allegados, porque os voy a hablar hoy de mi vecino. Sí, sí, ¿sabéis que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones? Vaya pérdida de tiempo, porque si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones estés donde estés, desde el móvil, y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua y consulta esas condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Elegir Gran Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Tú quieres tener un buen día?
Let's go.
Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Tres entitats socials s'han aliat per crear Noir, una nova marca de roba que treballa per la inserció laboral i la sostenibilitat mediambiental i que té, a més, una peculiaritat. És així, Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Montse. Doncs sí, la peculiaritat d'aquestes peces de roba de moda conscient és que tres dones en situació de vulnerabilitat les confeccionen des del taller de Cossol a Olot, utilitzant residus tèxtils o aquella roba recollida a contenidors que no és apta per la venda i que sense aquest projecte doncs acabaria sent residu. Nosaltres hem volgut parlar amb la gerent de l'empresa d'inserció de Càritas Girona, l'Anna Güell, qui ens ha explicat la seva funció.
Des de sempre som receptors de donacions de roba i cada vegada doncs anem fent més passos per aconseguir que tota la roba que arribi realment pugui tenir una segona oportunitat. Ens mancava la roba que no és apta per venda i a partir d'aquesta acció de Noir ja li podem donar una sortida i també, a més, hem ofert noves oportunitats a persones que puguin ocupar-se.
Un negoci, de fet, que també ha anat avançant d'un temps cap aquí i que cada cop té més bona rebuda entre el públic i que fa, per cert, que el consum, a poc, sigui més conscient.
Veuen aquesta oportunitat de que es va avançant també amb el consum més conscient i que ara doncs, ja s'ha anat madurant també aquí a casa nostra i que pot tenir bona rebuda doncs, una marca feta amb teixit reutilitzat. I per això tirem endavant una empresa d'inserció, que són aquestes empreses amb les que persones que no han treballat mai o fa molt temps que no treballen poden treballar en aquests espais més acompanyats un màxim de 36 mesos per aprendre l'ofici i després ja poder seguir treballant a les empreses de mercat, a les empreses dels sectors, en aquest cas de la confecció.
I una de les coses que no passen per alt és també el fet de seguir les tendències. Totes elles tenen molt clar i saben què és el que es porta i això ho mostren també en els seus teixits.
Diferents tipus de peces, per exemple, doncs, faldilles que ara estan també molt en tendència, les faldilles llargues que estan fetes a partir de la reutilització dels texans. Tenim també peces de dalt, camises, també aprofitant doncs, dos o tres peces que tenien aspectes com taques, forats, que s'hi apliquen doncs, ganxet, que ara també està molt de moda, per exemple. I després també en aquesta col·lecció d'hivern doncs, tenim una bona mostra d'abrics que es fan a través de la reutilització més de roba de casa, tipus colxes.
Anuar, doncs, Montse, podem dir que ja estan preparats per aquesta col·lecció de roba d'hivern que podran trobar a diferents entitats, com per exemple a Girona, Martorell i també a Badalona.
Doncs enhorabona per aquesta marca de roba, que treballa, com deia la Mar, per la inserció laboral i també la sostenibilitat. Mar, gràcies.
Gràcies.
A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Eres de los que les cuesta un poquito bajar el peso? Bueno, pues tranquilo, porque Enriqueta es dietista de Laboratorios Clinitec y nos va a contar cuál es la mejor manera de bajar de peso rápido, seguro y natural. Enriqueta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse. Pues sí, el mejor método para perder grasa corporal, para adelgazar, es a través del plan 1-2-3. Te va a ayudar a perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Es fácil, es drenante, te deshinchas, eliminas volumen, grasa. Y además te cuidas la salud, ¿eh? Porque nivelas el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Y esas rodillas y esa espalda recuperan ese movimiento sin que tengas dolor, porque por fin consigues bajar de peso. Ah, y lo que queremos escuchar, Montse, sin efecto rebote, ¿eh? Y yo te repito que en 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos y bajarás más de 3 centímetros de volumen.
Además, Enriqueta, vamos a comer, porque no son batidos esto, está realizado con plantas minerales y vitaminas y apto importante para hombres y mujeres y todas las edades.
Sí, para todo el mundo, no hay excusa, ¿sí? Para perder peso.
Bueno, pues vamos con la primera semana a ver qué es lo que tenemos que hacer.
Pues mira, la primera semana hacemos una limpieza con los sobres de piña. Ellos nos ayudan a eliminar toxinas, depuramos, reducimos el abdomen, nos olvidamos de la retención de líquidos y en esta semana, Montse, perdemos ya 2 kilos.
Fenomenal. La segunda semana.
Renovamos la flora con los sobres de naranja, que son pura fibra y prebióticos, mejoramos la digestión y nos despedimos del estreñimiento y perdemos 2 kilos más.
Ya llevamos 4 y llega la tercera semana.
Llegan las cápsulas captagrasas saciantes, nos calman la ansiedad, nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa para que sigamos perdiendo peso. Sí, sí, ya han pasado 3 semanas y en tu báscula de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan?
Sí.
¿Cómo lo puedes conseguir? Pues marcando ese teléfono 650-51-52-53.
Vamos a repetirlo, 650-51-52-53. Lo vamos a recibir, pero no va a venir solo, ¿no, Enriqueta?
Pide, Montse, pide.
Por ejemplo, gel adelgazante.
Sí.
¿Gel adelgazante puede ser? ¿Sí?
Sí.
¿Las infusiones puede ser?
También. Bien. Vamos a hacer la oferta redonda, Montse. Las 3 infusiones, que es un complemento con el plan 1-2-3. La detox, más la drena, más la lipo. Y sí, este gel que lleva rolón incorporado, destructor de grasa que alisa, sobre todo en esas zonas tan complicadas como puede ser cadera, muslos, barriga y brazos. Esta gran promoción gratis que te viene, sí, con tu plan 1-2-3 y solo marcando el teléfono. Y repetimos, 650-51-52-53.
Bueno, pues marca ese 650-51-52-53 porque además de adelgazar con ese plan
1, 2, 3 de Clinitec, vas a eliminar retenciones, bajar volumen, combatir el estreñimiento, vas a perder de 4 a 7 kilos. Además, ese extra de regalo con ese gel adelgazante, con esas infusiones. Así que hay que marcar ahora mismo ese 650-51-52-53. Es fácil, económico y además importante, Enriqueta, con registro sanitario.
Claro que sí, por eso es apto para todo el mundo, Monse, ¿eh? Y además no tienes que moverte de casa porque te lo llevamos a tu domicilio particular o en la donde estés en el trabajo por mensajería y sin gastos de envío. Solo tienes que marcar el teléfono, te informamos, te asesoramos gratuitamente, está mi equipo, estoy yo, para ayudarte, para que consigas por fin tu plan, perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
650-51-52-53. Enriqueta, muchas gracias. Un beso.
Un besazo muy fuerte, Monse.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son tiempo de juego.
En Ceste tenemos la pieza que tu PyME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PyME sobre seguro. Calcula el precio en ceste.es. Ceste, seguros de tu éxito.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
En ISA financia el futuro que queremos. ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de ENISA son tu alternativa financiera, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
De fruites i verdures, com estem fent al llarg de la programació de la cadena COPE, i no estem parlant de les seves propietats, que també podríem, sinó estem parlant de la quantitat que es desaprofita pel seu aspecte. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Què passa? Que si ets una fruita lletja o una verdura lletja, la gent no et vol comprar? Què passa?
Doncs sí, així és. Així és. Mira, un estudi, en aquest cas de la Universitat Autònoma de Barcelona, revela que el 26% de fruita i hortalisses, que és una quantitat ja molt elevada, pel seu aspecte o qualitat es queda fora del mercat. És a dir, ja no arriba al mercat. A més, entre un 10 i un 15% de ceba, carbassó i tomàquet també es descarten. Això s'ha de vincular amb el tema greu ja a nivell mundial del malbaratament d'aliments. Estem parlant de, per exemple, la estadística a Catalunya.
Sí.
A Tarragona hi ha hagut aquest cap de setmana un dinar solidari amb el qual s'ha cuinat amb 400 quilos de reaprofitament d'aliments, un menú d'arròs de verdura i de salmorejo, entre d'altres plats molt bons a Tarragona.
Sí.
Però, com dèiem, es va informar a Tarragona que el malbaratament a Catalunya és de 45 quilos persona any. 45 quilos persona any, amb els 8 milions de persones que som a Catalunya, la multiplicació ens dona 360 milions de quilos d'aliments que es desaprofiten, no? Per això recordem que la Unió Europea ja ha impulsat una nova llei de cara, doncs, a nivell europeu, baixar aquesta ràtio al 2030, la llei del malbaratament d'aliments. Però, com dèiem, doncs, a més se produeix aquest estudi recent de l'Autònoma de Barcelona que parla d'aquest 26% de verdura i hortalisses que es queden ja fora del mercat. Arrere, en COPE Catalunya i Andorra hi ha estat l'autor de l'estudi, el professor Pietro Tonini, que ha explicat la causa d'aquest malbaratament de la verdura.
Por errores de planificación a cuando se tiene que recolectar el producto o por problemas de saturación del mercado. Eso significa que el mercado ya no acepta el producto o por los precios demasiado bajos para la venta de un producto. Muchas veces el 60% de este desperdicio se genera por productos que se dejan en el campo.
Curiosament, aquest estudi informa que una de les províncies espanyoles amb més pèrdua de verdura i hortalissa al camp és Tarragona, i detalla que a partir d'aquesta anàlisi aleshores se pot actuar i es poden buscar solucions.
Claramente en la provincia de Tarragona, y sobre todo la temporada de producción, donde hay más concentración de desperdicio alimentario. Una otra cosa que hemos visto es que el desperdicio se concentra en tres productos, que son la cebolla, la ensalada y el tomate. Entonces, teniendo en cuenta dónde, cuándo y qué productos, se pueden empezar a desarrollar estrategias.
I amb aquesta anàlisi hem anat a Lleida, en aquest cas una de les capitals agrícoles de Catalunya i d'Espanya, amb un mercat de fruita, per parlar, doncs, amb un paradista que ens expliqués quina és la situació amb el comprador, si se fixa o no. Hem parlat amb Juan Carlos Molina, paradista des de fa 35 anys. Per tant, doncs, té una àmplia experiència a Monteparades, el dijous al mercat del Camp d'Esports de Lleida i el dissabte al mercat central. Juan Carlos Molina ens ha explicat a l'informatiu migdia la situació actual i sí, ens ha confirmat que el comprador mire molt com està la fruita.
Sí, yo sé que entiendo esto también, porque claro, yo entiendo que, por ejemplo, para poder vender, por decir, pues una pera buena, una manzana buena y tal, pues muchas de estas cosas las retiran o las tiran para zumo para poder darle más precio y más valor a lo demás. De hecho, antes nosotros compramos muchas segundas en lo que se refiere, por ejemplo, son pimientos, berenjenas, tomates y tal, pues ahora se busca mucha la perfección en todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el precio pues se encarece mucho más porque todas estas cosas de lo que se refiere a, pues, a los pimientos, berenjenas y tal. Antes, por ejemplo, un pimiento pues más torcido, una berenjena más pequeña, un tomatito más pequeño, pues lo podemos comprar mejor de precio. Y ahora pues todo esto cada vez se ve menos porque lo están quitando del mercado para que lo bueno se encarezca. Y entonces, claro, la gente pues tampoco elija.
Doncs Juan Carlos Molina ens ho ha confirmat. Es busca la perfecció, fins i tot, doncs, ja aquest pebrot que està una mica torçut ja no arriba ni al mercat. També després els preus són més cars, però no hi ha ni la possibilitat de comprar aquesta fruita que inicialment podria ser defectuosa, però que no ha perdut a cap mena del seu valor nutritiu. Juan Carlos Molina ha parlat d'aquests canvis en els hàbits dels compradors.
Es, pero algo espectacular. Antes, ya te digo, antes cualquier cosa, no sé, no le daban tanta importancia. Por decirte algo, un plátano que tenía una manchita o una pera, una manzana que tenía una pequeña, por ejemplo, decir que la toca un poquito la piel y tal, todas estas cosas ya no la quieren. O sea, cuando es cereza que viene un poquito rozada y o blandita y tal, ya no lo quieren. La gente se ha vuelto muy, muy, muy selectiva a la hora de comprar.
I en economia això té una paraula, el lucre cessant, el que una pagès o pagesa no guanya davant d'un producte que ha cultivat durant tot l'any però que després no pot recollir per la seva mesura. És ben cert que una gran part de la producció de fruita pot anar a sucs, però altra, com ha parlat de la ceba, el carbassó, el tomàquet, la fruita, la verdura i també la hortalissa, no pot anar a sucs majoritàriament. Un problema i una factura que ja té amb aquesta cas xifra, segons aquest estudi, 19 milions d'euros a Catalunya.
Carles Vicente, responsable d'Organització d'Unió de Pagesos. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui, al llarg del dia, ja ens ho explicava fa un moment el company Sergi Tor, parlàvem del desaprofitament a Catalunya de fruites i verdures. Unió de Pagesos, vostès lamenten que les empreses distribuïdores només vulguin fruita i verdura bonica i amb un determinat calibre. Què ens està passant?
Bueno, ens està passant que vivim baix la imposició d'alguns estereotips que hi ha distribució que ens està implantant. Aquí és important saber que Catalunya al seu moment va legislar sobre el malbaratament, i hi ha una llei per evitar el malbaratament d'aliments. Val? La llei és pionera, ara s'està tramitant també a l'estat espanyol, però aquí a Catalunya es va avançar, diguem, amb la necessitat de fer-ho. Per això, avui podem quantificar quant d'aliment, diguem, es fa malbé al llarg de la cadena alimentària.
Uh-huh.
Clar, la gent ha de saber també que se considera aliment quan entra a la cadena alimentària. Per exemple, quan ja el collim al tros i el portem al magatzem, a partir d'aquí, això és aliment ja apte per ser consumit. El que es queda a vegades al tros no es considera malbaratament, però també és una llàstima que es quedi, i voluntàriament el sector, en aquest cas la pagesia, Unió de Pagesos en concret, doncs té convenis de col·laboració amb associacions com Espigoladors, també la Creu Roja, Càritas, etc., i pagesos que voluntàriament truquen quan han de... un puto ja s'està acabant o ja queden doncs, més grosses o més petites, les que sigui, és que el mercat ja no accepta, doncs els hi truque i d'aquesta manera d'aprofitar voluntàriament.
Uh-huh.
Val, que això és abans d'entrar a la cadena. Això està molt bé, però clar, quan analitzem el per què passa, doncs, bueno, passa doncs, perquè si la distribució avui en dia doncs, fa uns contractes i creu que les cols han de pesar 800 grams, doncs no les accepta de quilo 200. Què vol dir això? Fer una col de 800 grams i deixar les que superen no poder-les introduir al mercat, doncs això és una llàstima, o a la inversa. Per tant, aquí sí que hauria d'haver un marge més gran, més tolerant, que els contractes se complissin, però que fos una forquilla, que no hi hagués aquest estereotip. Clar, que la gent també ha de ser conscient que, bueno, les neveres, volem una síndria petita. No, és que les síndries acostumen a ser grans. O les cols acostumen a ser un tamany més gran, quan és bona temporada de col.
Mm-hmm.
Pues partir una col, vendre una col, mitja col també és possible, vendre mitja síndria. No ho vols fer, guardar mitja col, guardar mitja síndria a la nevera, com a exemple, tota la vida ho hem fet. La gent també ens hem tornat molt còmodes, volem comprar-lo just i que no se m'acumuli la nevera per evitar que se'n faci malbé. Però no és cert que es fa malbé, però, en canvi, sí que és cert que quan això agafem aquestes maneres de fer, doncs el que fem és donar raó a aquests que ens estan exigint a complir unes mides, uns tamanys, uns estereotips, etcètera, etcètera, etcètera. I això sí que caldria fer la reflexió.
Això, econòmicament, senyor Vicente, això són unes pèrdues econòmiques brutals, no? I no estem per llançar res.
No, correcte. No, llançar i l'aliment, vull dir, tots ens han ensenyat que no s'ha de fer i no ho hem fet mai. Clar, veure això, doncs, se trenca el cor. Ara, aquest pagès que doncs, aquell camp de cols que ja no pot aprofitar perquè el mercat no vol, pensar que allò és malbaratament és un error. La llei no ho contempla així. Ara, aquell pagès, esclar, si voluntàriament pot anar amb el grup d'espigoladors a Càritas, a qui sigui, aprofitar-ho, està molt bé fer-ho. Inclús jo crec que això té, no crec, té incentius de poder-ho fer, enviar al banc dels aliments o que sigui servit per a aquest reaprofitament. També caldria pensar en la part pública que pot fer. La part pública podria fer molt. Avui en dia, cuidado, no estem parlant d'aprofitaments, no de producte en mal estat,
Sí.
Aprofitament d'aliment. Per tant, també la part pública podria servir per ajudar a incentivar justament a que aquest producte entrés a la xarxa dels ajuts socials, dels menjadors socials, temes públics, etcètera. També hi hauria una fórmula perquè això, dintre la llei, ho permetés i també fos viable. O sigui, tot el que fem perquè això no passi, doncs, benvingut sigui. Ara, la gent també ha de ser conscient de que ara hem de una pedregada. Imagineu-vos que ens pedregui un camp de préssecs que encara no ha començat a collir. Per tant, llavors, quan ho veus, doncs, se parteix l'ànima. Però allò no pots aprofitar-ho. Per què? Perquè el valor que et compensa portar-ho, collir-ho i portar-ho a indústria per fer sucs, penseu que el preu que se't pagarà no es paga ni la mà d'obra de collir-ho.
Uh-huh.
No?
Si a tot això també li afegim el que està passant actualment, que no plou, que això és un altre hàndicap, no?
Sí, sí, aquesta és l'altra. Vull dir, aquí tenim la part de, que dic jo, que comencem a patir sequera al regadiu, que no ens havia passat mai. Estàvem acostumats a patir sequera al secà, però sequeres al regadiu no estàvem acostumats. Ja enguany tenim zones de reg que no han pogut regar, que no han pogut plantar, que tenim pues, arbres que s'estan perdent, morint ara en aquest moment ja perquè som a la tardor i no ha canviat suficientment el temps, no ha plogut prou. Per tant, continuem tenint aquest problema de sequera, agreujant-se cada dia més i si fica contra les cordes el que és la pagesia.
Escolta'm, i no entren ganes d'agafar Carles i dir tanco? Saps allò de dir...
Bueno,
ho deixo?
Sí, estem davant d'una situació realment molt complexa i complicada per la pagesia, el model de pagesia, perquè, clar, veiem a vegades empreses que venen amb fons d'inversió i estan plantant cultius i ficant hectàrees en regadiu. Però fan uns fons d'inversió que avui hi són i demà no sé si continuaran, però que en cap cas estan arrelats al territori. Les persones que estem arrelats al territori, vivim als pobles, fem aquest teixit social, que som la pagesia, i estem al territori, doncs estem contra les cordes. No és enguany, venim d'una sequera de l'any passat, venim d'un temporal de la Filomena a algunes parts de territoris, sequeres, continuem la sequera enguany, i l'any que no ens garanteix ningú que on estarem. Tenim un sistema d'assegurances que cobreix insuficientment tots aquests reptes que tenim ara. Per tant, el debat s'ha de fer i s'ha de fer ràpid. Les estratègies hi han de ser ràpides, que no seran o suficientment per adaptar-nos al territori. Mentre a la climatologia, què passarà? Bueno, doncs que hi haurà explotacions que aniran contra les cordes, que comença a detectar-se un sobre endeutament en el tema de la pagesia, i cal que canviï la situació cap a millor, òbviament, però no hi ha res que ens garanteixi ni que ens facin tu que això acabi sent així.
És trist, perquè estem parlant de menjar. Hi ha molta gent al món que està passant gana. Una fruita i una verdura, per molt que tingui un bony o sigui més gran d'un calibre exacte, té les mateixes propietats, o fins i tot millors, però ens hem tornat tan triquismiquis que dius, no cal, i més a la situació en la que estem visquent. S'ha de fer aquí un replantejament importantíssim. L'agraeixo molt, Carles Vicente, responsable d'Organització d'Unió de Pagesos, que hagi estat amb nosaltres, i desitjar-li a vostè, a tota la gent, a tots els pagesos, molta sort, i aviam si arriben aquests canvis necessaris. I que plogui, sobretot.
Pues sobretot que plogui. Així ho esperem.
Gràcies, senyor Vicente. Bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.
I fins aquí ha arribat la linterna COPE Catalunya i Andorra des de Barcelona, però la linterna continua amb Àngel.